Parla Maria Lara. Els bombers han donat per estabilitzat un incendi pròxim a polígons industrials de Campredó, a Tortosa. Protecció Civil havia ordenat el confinament de totes les persones properes al foc, ordre que es manté encara ara. Els bombers han estabilitzat inicialment el flanc dret cap a la C-42 i també el cap justament en direcció als polígons. En total, els bombers treballen sobre una superfície de 4 hectàrees de matolls, canyissa i també arbres, i han aconseguit que el foc no afectés als polígons, tot i el fort vent de mestral que està dificultant les tasques. I continuaran ara mateix treballant 9 mitjans terrestres i 2 d'aeris. I les analítiques de l'aigua de Paramé al municipi del Baix Pallars també han sortit netes de nonilfenol, el component químic detectat el 20 de febrer. Ens ho amplia la informació Jordi Ubach, de Ràdio Trem.
La seva troballa va obligar a restringir el consum d'aigua de beure en aquest municipi i també als pallaresos de Sorpe, Rialp i Alins, i també a Massalcoreig, al Segrià. El Departament de Salut preveu tenir aquest dimarts els resultats de Massalcoreig, que és l'últim poble que queda i que s'esperen també negatius. A Sorpe, Alins i Rialp ja es va aixecar la restricció la setmana passada, recordem. En els propers dies es farà una reunió entre els ajuntaments que han estat afectats, el Departament de Salut, l'Agència Catalana de l'Aigua i la Diputació de Lleida, per tal d'analitzar tot el que ha passat i quina és la situació. Durant els dies que els veïns no han pogut beure aigua de boca, els ajuntaments han distribuït aigua embotellada. Aquestes despeses han estat assumides per la Diputació de Lleida.
I avui arrenca al Parlament un debat general al voltant de la pagesia a petició de Junts per Catalunya, unes sessions que acabaran el dijous amb les votacions de les propostes de resolució dels diferents grups. Unió de Pagesos ha convocat una concentració avui davant de la cambra per exigir mesures per superar la crisi del sector agrari. I els Mossos d'Esquadra escorcollen la seu de la Federació Catalana de Futbol al carrer Cecília de Barcelona. L'actuació es fa des de primera hora del matí, quan ha accedit a les instal·lacions un grup d'agents de paisà que ha impedit l'accés dels treballadors. L'escorcoll s'emmarcaria en les investigacions de possibles irregularitats en les darreres eleccions a la presidència de la Federació fa tot just un any. Un dels candidats, Juanjo Isern, va interposar una denúncia per aquestes presumptes irregularitats en uns comicis en què va reeditar el càrrec el president Joan Sotera. Amb tot, es tracta d'una investigació judicial que es troba sota secret d'actuacions. I en esports, en bàsquet, cita important avui per al Joventut de Badalona. Els verdinegres juguen a la pista d'Ulm Alemany a 8:15 de la tarda, els vuitens de la final de l'Eurocup masculina. És una eliminatòria a partit únic, per tant, els verdinegres necessiten la victòria si volen seguir vius en la competició europea.
Notícies en xarxa.
Dimarts 5 de març de 2024, això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimarts 5 de març, avui amb cita clau per al Joventut de Badalona, que disputarà la primera gran final de la temporada amb el partit a cara o creu, a caixa o faixa, de l'eliminatòria de vuitens de final de l'Eurocup masculina de bàsquet. Els verdinegres buscaran a Alemanya la revenja contra l'Ulm, el Ratiofarm Ulm, que va eliminar, recordem, la penya ara fa dues temporades a casa en una d'aquestes eliminatòries a partit únic de forma inesperada a l'Olímpic. Avui en farem la prèvia, però també parlarem del projecte Nenes Valentes, relacionat amb el bàsquet i amb un camp de refugiades de Palestina i del Líban, però també de futbol, futbol sala, waterpolo i més. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí.
En futbol, el Barça ja sap que no podrà comptar ni amb De Jong ni amb Pedri per la tornada dels vuitens de final de la Champions masculina contra el Nàpols.
Doncs així és, perquè el neerlandès pateix un esquinç al turmell i el que em va sortir més malparat és Pedri, que es va fer una nova lesió muscular i en tindrà, en principi, per més d'un mes. El Barça rep dimarts de la setmana que ve el Nàpols a Montjuïc amb un 1-1 de l'anada.
Avui es comencen a decidir els primers quarts finalistes d'aquesta Champions.
Avui a les 9 de la nit es disputa el Bayern de Múnich-Lazio amb avantatge per als italians, que van guanyar 9-0 a l'anada, i el Real Societat PSG amb l'equip que entrena Luis Enrique amb una renda de 2 gols després del 2-0 de l'anada. Demà serà el torn del Madrid Leipzig i del Manchester City Copenhagen.
Una Champions que l'any que ve esperem que amb el Barça i el Girona canvia de format.
Ahir la UEFA va fer oficial aquest canvi per fer la competició en principi més atractiva per l'espectador. Ja no hi haurà l'actual fase de 8 grups de 4 equips cadascun i es disputarà una lligueta de 36 equips en què cada equip jugarà 8 partits contra 8 rivals diferents, 4 com a local i 4 fora de casa decidits per sorteig. Els 8 primers classificats de la Lliga es classificaran automàticament per als 8ens de final, mentre que els equips que acabin entre les posicions 9 i 24 competiran en un playoff per sèrie. Els últims 8 quedaran eliminats de qualsevol competició europea.
Aquesta Champions, amb un format diferent, evidentment una mica difícil d'explicar, arrencarà al setembre i s'allargarà fins al gener, sense descans en aquest cas actual de l'hivern. Pel que fa al Girona, ja han començat les obres del nou centre d'entrenament de Vilablareix.
Després que l'Ajuntament del municipi gironí donés llum verd al projecte amb el permís d'obres, el club gironí ja ha engegat la remodelació de l'espai de la Massana per construir 2 camps de futbol amb gespa híbrida pel primer equip i vestidors, gimnàs i oficines pel cos tècnic i direcció esportiva. El club informa que es preveu que els treballs estiguin llestits a l'estiu per tal que el primer equip pugui començar el curs que ve a les noves instal·lacions que serà, ara sí, propietat del Girona.
Encara en futbol, des d'aquest matí estem pendents de l'Escorcoll, que està tenint lloc a la seu de la Federació Catalana de Futbol, al carrer Sicília de Barcelona.
Un grup d'agents de paisà dels Mossos d'Esquadra hi ha entrat a primera hora del matí i ha impedit l'accés dels treballadors. La investigació està sota secret de sumari i no ha transcendit el motiu.
En clau esportiva, en l'últim punt de futbol, a la primera federació masculina, el Cornellà va anunciar ahir que jugaria els 2 propers partits a casa, com a local, a la seva ciutat.
Després d'arribar a un acord amb l'Espanyol, els verds jugaran el partit contra el Nàstic de Tarragona a l'estadi Blanquiblau, l'Stage From Stadium, el 16 de març a les 5 de la tarda, mentre que el partit contra el Deportiu a la Corunya es disputarà a la ciutat esportiva Dani Jarque el dia 30 de març a les 4 de la tarda.
En bàsquet, cita important, a Caixa Faixa avui, aquest vespre per al Joventut.
La penya es juga a la pista de l'Ulm, Alemanya, 8:15 de la tarda, seguir viu a l'Eurocamp masculina amb la eliminatòria de 8ens de final a partit únic. Carles Durant hi arriba amb tota la plantilla disponible a la primera gran final del curs, amb la il·lusió de passar ronda i enfrontar-se dijous de la setmana que ve als quarts, també a partit únic, al París, a la capital francesa.
Setmana amb triple compromís europeu pels catalans, perquè a més de la penya avui, dijous jugaran el Barça i l'Uni Girona.
Les gironines disputen l'anada als semifinals de l'Eurocup femenina a Turquia, a la pista al Besiktas, dijous a les 6 de la tarda. També dijous, per a 8:45, el Barça afronta la 28a jornada d'Eurolliga masculina a la pista al València.
En futbol sala avui es disputa la majoria de la 22a jornada, la primera masculina amb cita per als 2 catalans.
Barça i Indústria Santa Coloma juguen tots 2 a les 9 de la nit. Es valoraran els primers i que venen de perdre contra el Pozo, segon classificat, visita la pista al Jaén, que és tercer amb l'objectiu de mantenir el lideratge. De la seva banda, l'Indústria és 9è i en la lluita per entrar al playoff rep el Cartagena, 5è, 5 punts per sobre dels colomencs. Per tant, una victòria dels de Santa Coloma ajustaria encara més a aquesta classificació.
En waterpolo avui també es disputen 2 partits avançats.
A la divisió d'honor masculina, aquest vespre es juga un duel barceloní avançat de la 15a jornada entre l'Atlètic Barceloneta, el líder invicte i pendent de la fase final de la Champions, que arrenca aquest cap de setmana, i el Sant Andreu, que buscarà donar la sorpresa. El partit arrencarà a 8:45 a la piscina de Sant Sebastià. I un quart d'hora més tard, a les 9 de la nit, duel de la part alta de la divisió d'honor femenina entre el Terrassa i el Mataró. Tots els equips, amb la mirada posada a la 5a jornada a la fase de grups de la Champions d'aquest proper cap de setmana, però també amb l'objectiu de guanyar per, en el cas de les agarenques, apuntar-se i apropar-se avui en dia al Mataró, i en el cas de les mataronines, posar pressió al líder, al Sant Andreu.
I un últim apunt, en hoquei patins, l'emblemàtic Pedro Gil, un dels millors jugadors catalans de la història, ha anunciat que penjarà els patins quan acabi aquesta temporada.
Pedro Gil, de 43 anys, acabarà la seva exitosa carrera al Forte dei Marmi italià. El jugador de Sant Sadurní va començar a jugar al Noia i ha passat pels grans equips de les lligues italianes i portugueses. En el seu palmarès hi ha 9 lligues de Portugal, 4 lligues italianes i 3 copes d'Europa, 2 amb l'Sporting i 1 amb el Reus. Amb la selecció espanyola ha guanyat 6 títols mundials i 7 d'europeus.
Dimarts 5 de març, 10 minuts passant de la una del migdia, comencem parlant de bàsquet avui, perquè avui la penya té la primera gran final de la temporada. Els verdinegres es juguen la classificació per als quarts de final de l'Eurocup masculina. Aquest vespre, partit únic i fora de casa, a la pista de l'Ulm alemany. I tot i una primera fase irregular del joventut en aquesta Eurocup, l'equip de Carles Durant arriba confiat a la cita i un bon moment per guanyar a Alemanya i de pas venjar-se de l'eliminació de fa dues temporades a casa a l'Olímpic contra el mateix equip, als quarts d'aquesta Eurocup. La prèvia des de Ràdio Ciutat de Badalona, Xavi Ballesteros.
El joventut disputa avui la primera final de la temporada. Un partit a caixa o faixa, on si perd, queda eliminat d'Europa i si guanya, jugarà dijous vinent contra el París a França als quarts de final. Els verdinegres arriben a la cita amb confiança després d'encadenar 6 victòries consecutives i amb els puntals de l'equip ja recuperats. El Radio Farmulm va ser la bèstia negra de la penya fa dues temporades a Badalona, quan va eliminar el joventut en els quarts de final. La revenja, doncs, està servida, i per Andrés Feliz, l'equip s'ha construït tot el curs per enfrontaments com avui.
Creo que eso empieza a llegar el momento por lo que no hemos preparado toda la temporada. Obviamente con muchas dificultades, pero yo creo que nosotros tenemos buena sensación. Y, bueno, yo creo que será un partido chulo de jugar. Obviamente ahora nos estamos encontrando mucho mejor, vamos recuperando jugadores y bueno, esperar que el que nos falta, que es Miguel Anen, que se pueda recuperar del todo y así estar todos juntos ya para lo que quede temporada.
El maig començarà a 8:15 del vespre i Pep Busquets assegura que l'equip està preparat pel repte.
Crec que arribem en un molt bon moment de forma com a equip. Com has dit abans, crec que som els únics invictes aquesta segona volta a la CB. Arribem un bon moment, aquest partit ens ajuda a agafar aquesta confiança i anirem a totes.
El tècnic Carles Durant s'ha endut els 13 jugadors que té disponibles perquè vol fer pinya, tot i que n'haurà de descartar un pel partit. També ha viatjat, com a excepció, el president Juana Morales, que a Europa no viatja mai amb l'equip.
Gràcies, Xavi. Avui a 8:15, aquest Ulm Joventut, a partit únic. Si la penya passa, dijous de la setmana que ve tocaran els quarts, també a partit únic i també fora de casa, contra un dels millors equips d'aquesta Eurocup, el París, contra els quals la penya ha perdut els dos partits, això sí, molt igualats en la fase d'Eurups, seguint amb aquest format boig de competició. També en competició europea, dijous tenim doble cita amb equips catalans, també en eliminatòria a l'Eurocup femenina, l'Espart Girona tornarà a jugar a Turquia per enfrontar-se al Besiktas a l'anada de les semifinals, en aquest cas de l'Eurocup femenina, amb l'objectiu d'obtenir un bon resultat de cara a la tornada la setmana que ve a Fontajau. I tornant a la categoria masculina, el Barça jugarà també dijous, en aquest cas partit d'Eurolliga a la pista del València. I encara en bàsquet un parell de coses, també volem repassar amb més calma l'actualitat d'alguns equips després de repassar ahir els resultats del cap de setmana. A la Lliga Leport, el Força Lleida es troba en un gran moment i ja és cinquè en posicions de play-off després de guanyar diumenge a Oviedo de 2 punts. UAU de Ràdio, Sergi Guiu.
La darrera assistència de Kenny Hasbrook a Oviedo aquest passat diumenge li va permetre a l'ICG Força Lleida tornar d'un dels desplaçaments d'as de la temporada amb el somriure a la boca i amb el triomf a la butxaca. Una victòria important, in extremis, i que carrega de moral el conjunt bordaus, tal com deia el jugador Nacho Varela.
Sí, claro, bueno, Oviedo aquí en casa igual fue un poco parecido, que remontamos al final, pero eso que tú dices, estas victorias yo creo que te unen más como equipo. No fue fácil, entonces contento por ello y a seguir en esta línea que vamos bien.
Amb aquesta victòria a domicili, l'ICG Força Lleida en cadena 5, lluny de l'espai fruit de Barris Nord, i per tant la confiança de l'equip als partits fora de Lleida també ha anat en augment. En parlàvem amb Varela.
Sí, bueno, al comienzo de temporada las victorias fuera costaban. Ahora estamos en una buena racha, buena dinámica, y yo creo que como equipo nos dimos cuenta de que estamos para grandes cosas. Entonces yo creo que la confianza del equipo va subiendo, hemos mantenido el nivel y yo creo que hay que seguir trabajando de la forma de lo que estamos haciendo.
Una victòria que permet a més que l'ICG Força Lleida escali una posició a la classificació i se col·loqui a la cinquena plaça amb 15 victòries.
Gràcies, Sergi. I un nou exemple de com l'esport pot ajudar a sortir de situacions complicades és la iniciativa Nenes Valentes. Aquesta setmana, aquestes Nenes Valentes, jugadores del primer equip de bàsquet femení, format al camp de persones refugiades de Palestina i del Líban de Xatila, han visitat Catalunya i en concret Esplugues de Llobregat per jugar ahir un partit contra l'equip femení dels Lluïsos de Gràcia, un projecte de la periodista i escriptora Txell Feixas que recapta fons perquè aquestes noies puguin continuar jugant a bàsquet malgrat les circumstàncies i combatre així, entre altres coses, la violència masclista estructural que pateixen. Així ho explicava la mateixa impulsora.
El dia a dia per elles, doncs, és dur, però realment, com em deia la Amena un dia al bàsquet li va salvar la vida, i com això tantes coses, no només perquè el bàsquet empodera l'esport en si, sinó perquè el maig li va posar una gran condició, que és que no entrenarien si no anaven a l'escola, aprovaven i no feien cap campana, no? Per tant, l'educació i l'esport van lligats, una cosa sense l'altra no acaba funcionant.
Txell Feixas, que ha explicat la història en el llibre Aliades. I també podem escoltar en declaracions a ETV una d'aquestes jugadores del Palestine Youth Club, Lamina Almaldani.
Basketball is like my whole life.
El bàsquet és la meva vida. Literalment, estimo més el bàsquet que gent que hi ha a la meva vida. És l'única cosa que em permet evadir-me de la realitat. Em fa oblidar-me de les coses negatives i vull estar en aquesta estat tota l'estona.
Forget about the negative vibes and I want to be in all the time.
A la cita també hi era el president de la Federació Catalana de Bàsquet, Ferran Aril.
D'alguna manera ens fa repensar, no?, que no tothom ho té tan fàcil i que hi ha cops que fer esport requereix molta dificultat. Jo crec que també és un toc d'atenció i una manera de veure que no tothom ho té, com deia, no tothom ho té tan fàcil i que d'alguna manera, si han pogut estar 10 dies aquí i ser una mica, encara que només sigui una mica més feliços del que eren, doncs per nosaltres ens donem per satisfets.
Aquesta iniciativa de les Nenes Valentes té la seva cita central diumenge que ve, 10 de març a les 6 de la tarda a Fontejau, en el partidàs que jugaran l'Uni Girona i el Perfumeries d'Avenida en el clàssic de la Lliga Femenina. Serà el partit de totes, que fa ja des de fa temporades l'Uni Girona, que recaptarà fons per aconseguir material esportiu per aquest grup d'equip de bàsquet de Xàtila, i que també serà presentat a la mitja part del maig, serà present, volíem dir, a la mitja part d'aquest maig de diumenge. Parlem ara de futbol, pendents de l'escorcoll de la seu de la Federació Catalana de Futbol al carrer Sicília de Barcelona per part dels Mossos d'Esquadra des de primera del matí, quan un grup d'agents de paisà han entrat a les instal·lacions i ha impedit l'accés dels treballadors. La investigació està sota secret de sumari, però des de Sport 3 i 3CAT expliquen que la causa serien delictes de falsedat documental i també d'administració deslleial. Com dèiem, està sota secret de sumari, encara no ha transcendit el motiu d'aquesta investigació. N'estarem pendents. Més enllà d'això, en clau esportiva avui toca repassar amb més calma el moment d'alguns dels equips catalans a casa nostra. A la primera federació, el Nàstic, afronta aquest cap de setmana un partit molt especial amb el liderat en joc contra un històric com el Deportivo de la Corunya, ara mateix primer classificat amb un punt més que els granes, que són segons. Un partit que omplirà el nou estadi Costa Daurada. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
Aquest dilluns el club ja ha informat que estan exaurides les entrades de tribuna superior i inferior i recorda que continua vigent la promoció exclusiva pels abonats pel duel d'aquest diumenge a partir de les 12 del migdia davant el Deportivo. Cada soci pot adquirir fins un màxim de 4 entrades. El preu especial unitari per aquest partit és d'entrades de gol a 5 euros i preferent inferior a 7,50 euros. Esportivament, a la plantilla del Nàstic li volen treure pressió al partit de diumenge. Partit en què es veuran les cares el segon classificat, el Nàstic, que és el millor local de la categoria i equip menys golejat davant del líder, el Deportivo de la Corunya, que arriba a Tarragona com el màxim golejador i millor visitant de la categoria. La diferència entre tots dos equips és d'un punt. El Nàstic en suma 49 i el Deport en té 50. El davanter del Nàstic, Marc Fernández, li vol treure ferro al partit. Diu que després encara quedarà molta lliga, però que arribats a aquest punt, davant les darreres 12 jornades de lliga, assegura que si fins ara mantenia que el play-off era l'objectiu, ara s'ha de donar un pas endavant i buscar el primer lloc a la classificació, que és la plaça d'ascens directe a la segona divisió.
I ara tenim un partit diumenge que tenim moltes ganes i que, bueno, que serà un partit més. Tampoc ens podem tornar bojos. Jo crec que els últims 10 partits o 8 estaríem... Bueno, al final, al principi deia que per play-off, ara ja hem de ser objectius i hem d'intentar la primera posició.
La plantilla del Nàstic ja prepara el partit de diumenge a les 12 del migdia amb les baixes per sanció de Jaume Jardí i Gorostidi, a banda dels lesionats Marc Álvarez, Iquerrecio i Nacho González. Això sí, Dani Vidal recupera pel partit de diumenge el davanter Pablo Fernández.
Gràcies, Jordi. Per cert, ahir al vespre la Cornellà va comunicar que el duel entre aquests dos equips catalans, la Unió Esportiva Cornellà i el Nàstic de Tarragona, previst pel 16 de març, es disputarà a l'Stagefront Stadium, al Camp de l'Espanyol, coincidint amb el dia de la ciutat de Cornellà de Llobregat. El club del Baix Llobregat agraeix les facilitats de l'Espanyol i també a l'Ajuntament de Cornellà, que han col·laborat en les gestions per fer-ho possible. I a la tercera federació, el Futbol Club d'Escala es troba en un gran moment. És 8è ja, el grup 5 en l'any del seu redebut a la tercera, i té a només 2 punts la quarta plaça. Des de l'arribada de Benítez a la banqueta, l'equip escalenc, l'equip empordanès, que porta una gran ratxa. Ràdio L'Escala, Ivan García.
El president del Futbol Club l'Escala, Josep Costa, se sent orgullós de com està l'equip. És un dels conjunts revelació de la segona volta. És vuitè i té dos punts la quarta posició. El màxim responsable del club afegeix que queda molta lliga, queden 11 jornades i que s'ha de tocar de peus a terra.
Ja ha passat tota la primera volta i hem jugat contra tots i hem demostrat que podem competir amb qualsevol dels equips que hi ha. I suposo que la gent doncs, ha vist que som un equip que si ens deixen jugar podem jugar, tenim oportunitat. De fet, crec que som el segon o el tercer equip més golejador, que també doncs, reflecta doncs, el bon treball del cos tècnic.
L'equip ha disputat 6 partits de la segona volta i l'Escala ha aconseguit 4 victòries, un empat i una derrota. És a dir, 13 punts dels 18 possibles. Si la Lliga hagués començat a finals de gener, els escalencs no anirien vuitens. Arai Benítez, entrenador.
Sí, clar, no, això seria ideal, però malauradament va començar l'agost-setembre, ara no sé el dia exactament, però bueno, va començar fa temps i la situació és la que és. Jo estic content amb la progressió de l'equip, evidentment, amb aquest any sobretot, que només vam tindre una derrota molt avoltada i que ens va fer mal, però també ens ha servit per ficar-nos al nostre lloc, per saber on estem, qui som. Podem guanyar qualsevol, però podem perdre contra qualsevol. Vam perdre contra un gran rival aquell dia.
Amb l'arribada de Dai Benítez, l'Escala s'ha transformat, tot i comptar amb els mateixos jugadors.
Gràcies, Ivan. Per cert, que ja tenim millor el de la jornada al futbol català. El més votat ha estat precisament el d'Iker García de l'Escala, amb una gran rematada acrobàtica en la victòria del seu equip contra la Muntanyesa, per davant del cacau de Marc Vargas, del Badalona Futur, líder del grup 3 de segona federació masculina contra l'Espanyol B, del de Víctor Villote de l'Atlètic Llei de la Lliga Elite i del de Esiaka Turay del Bescanó, de primera catalana. Recordeu que podeu recuperar els gols, a més de votar cada dilluns el que us sembli millor, al nostre compte d'X a Twitter, @esportsenxarxa. En futbol sala avui es disputa la majoria de la 22a jornada de la primera masculina amb els partits dels dos catalans, tots dos a les 9 de la nit. El Barça, líder de tot i que ja amb poc marge sobre el segon, el Pozo, després de la derrota de dissabte passat precisament contra els murcians, visita l'Olivo Arena de Jaén per enfrontar-se al conjunt andalús, el tercer classificat, ara encara en baixes, el conjunt de Jesús Velasco, que afronta ja el tram decisiu de la temporada amb la Copa d'Espanya a l'horitzó, a més de la Final Four de la Champions i el final d'aquesta Lliga. Així en parlava Mateus Rodríguez.
Nosotros tenemos un marge de 6 puntos. Ahora bajamos para 3, pero nosotros ya sabemos lo que nos espera en Jaén. Es un partido muy difícil, va a estar lleno, pabellón lleno, entonces tenemos que estar muy concentrados desde el principio para buscar los 3 puntos y mantener esta pequeña ventaja que tenemos al segundo colocado. Son 3 partidos seguidos muy duros, pero como todos los partidos de liga. Claro que tenemos las bajas, pero nosotros tenemos ahora mismo 8, que son muy buenos y no es excusa, entonces tenemos que buscar los 3 puntos siempre. Estamos en Barça, sabemos lo que tenemos de objetivo.
Aquest Jaén-Barça, un dels partits de la jornada, arrencarà a les 9 de la nit. A la mateixa hora començarà l'Indústria Santa Coloma contra el Cartagena. Repte important per a l'equip colomenc, que arriba en un bon moment de forma a la cita en la lluita per entrar entre els 8 primers en posicions de play-off. El Cartagena, un altre dels grans de la categoria, 5è, amb 5 punts més que l'Indústria. Escoltem el jove jugador del conjunt colomenc, Nielo Bertran.
Amb moltes ganes, sabent que estem en una molt bona dinàmica i més a casa, que ens estem fent forts i confiats que si fem el partit que nosaltres hem de fer amb la nostra idea de joc, les coses sortiran i podrem treure els 3 punts endavant i seguir amb la ratxa de casa, o sigui que estem confiats. Està clar que ara és un moment de la temporada on tot s'apreta i la classificació així ho demostra, però sabem que no és una final o no és un únic partit que ho decideix tot, per tant hem d'afrontar el partit a partit i ja veurem com, si al final ho fem, l'objectiu s'acabarà complint.
L'Indústria és que no podrà comptar amb Sebas Corso, que pateix una lesió muscular al bessó. Avui a les 9 aquest Indústria és Cartagena, al Pavelló 9, al Jaén Barça també a les 9, a l'Olivo Arena. A la propera jornada dissabte contra tindrem un Córdoba Indústries i un Barça a Palma, en un altre gran partit d'aquesta primera divisió masculina de futbol sala. I en waterpolo avui es disputen un parell de partits avançats de la jornada del cap de setmana. La divisió honor masculina 3 quarts de 9 arrencarà el Barceloneta Natació Sant Andreu. Els mariners, pendents de l'inici de la segona fase de Champions aquest dissabte i invictes a la Lliga, reben el conjunt andreuenc que buscarà la sorpresa. I a la femenina, també avui es disputa un duel avançat. En aquest cas, de la 14a jornada, s'enfronten dos equips de Champions, el Terrassa i el Mataró. A les 9 de la nit, a l'àrea olímpica de la localitat agarenca. Si guanyen les locals, s'apropiarien a 3 punts de les mataronines i apretarien la part alta d'aquesta classificació. El Mataró, de la seva banda, vol sumar els 3 punts per seguir fent pressió al líder, al Sant Andreu. La prèvia és de Mataró Ràdio, Oriol Debat.
L'Assolim Centre de Natació Mataró es desplaça al Vallès per enfrontar-se al Natació Terrassa en partit de la jornada 14 a la divisió d'honor femenina. El Terrassa és quart classificat, on juga la mataronina Issa Piralcova, màxima golejadora de l'equip, amb 46 gols, a més de les també internacionals Pili Penya i Paula Camús. L'equip agarenc ve de guanyar de manera contundent el Boadilla per 21 gols a 5. L'equip mataroní segueix l'estela del Club Natació Sant Andreu en la lluita per la primera plaça en la fase regular, davant d'un dels rivals forts, el Terrassa d'aquesta categoria, un equip que també juga a l'Eurolliga aquesta temporada. A la primera volta, en l'enfrontament jugat al complex Joan Serra, es va veure un partit molt ajustat. Les mataronines es van acabar imposant en l'últim tram per 13 gols a 11. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag and count all the reasons we are the champions. There ain't no turning, turning back. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, al Palo Palenzuela, al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Hands up for your colors. Represent your country, raise your flag, show your true colors. T'imagines que en un mateix dia omplíssim els teatres d'arreu de Catalunya? Doncs deixa't imaginar-t'ho. El dissabte 16 de març no deixarem cap butaca buida. Suma't a aquest gran repte de país comprant la teva entrada a capbutacabuida.cat o al teu teatre. La xarxa de comunicació local. Estrenem l'APP del Picalletres.
Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Per tu, amb el taller Jeroni de Moragues, un programa fet per persones amb diversitat funcional i intel·lectual.
Som el programa Per tu, del taller Jeroni de Moragues.
Aquest mes el taller ha començat amb nosaltres, dues voluntàries internacionals de l'associació Bíblia.
Seguim amb la secció de notícies, Marc.
El Gerard Piqué ha decidit que ja és hora d'irse.
Com a notícia extraordinària volem presentar a Maria Branyes Morena.
Aquest mes de febrer el tenim ple de concerts i espectacles.
I està aquí nuestro programa.
Per tu, cada mes, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you say, live and let die. Live and let die. Live and let die.
Bon dia i bon dimarts, 5 de març de 2024. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimarts 5 de març, avui bàsquet amb la prèvia de l'Unió Joventut, partit a caixa o faixa de vuitens de final de l'Eurocup masculina, eliminatòria de partit únic, la primera gran final de la temporada per als verdinegres. També repassarem l'actualitat d'alguns dels equips catalans de futbol de casa nostra, la prèvia també de la 22a jornada de la primera masculina de futbol sala amb els partits del Barça i de l'Indústria Santa Coloma, waterpolo i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí.
En futbol, el Barça ja sap que no podrà comptar ni amb De Jong ni amb Pedri per la tornada dels vuitens de final de la Champions masculina contra el Nàpols.
El neerlandès pateix un esquinç al turmell i el que va sortir més malparat és Pedri, que es va fer una nova lesió muscular i en tindrà en principi per més d'un mes. El Barça rep dimarts de la setmana que ve al Nàpols a Montjuïc amb un 1-1 de l'anada.
Avui es comencen a decidir els primers quart finalistes d'aquesta Champions.
Avui a les 9 de la nit es disputa el Bayern de Múnich Lazio, avantatge per als italians que van guanyar 1-0 l'anada, i el Real Societat PSG, amb l'equip que entrena Luis Enrique amb una renda de 2 gols després del 2-0 de l'anada. Demà serà el torn del Madrid-Leipzig i del Manchester City-Copenhagen.
Una Champions que l'any que ve esperem que amb dos catalans, amb el Barça i el Girona, canvia de format.
Ahir la UEFA va fer oficial aquest canvi per fer la competició en principi més atractiva per l'espectador. Ja no hi haurà l'actual fase de 8 grups de 8 equips cadascun, de 4 equips cadascun, volíem dir, es disputarà una lligueta de 36 en què cada equip jugarà 8 partits contra 8 rivals diferents, 4 com a local i 4 fora de casa, decidits per sorteig. Els 8 primers classificats de la Lliga es classificaran automàticament per als vuitens de final, mentre que els equips que acabin entre les posicions 9 i 24 competiran en un play-off per ser-hi. Els últims 8 quedaran eliminats de qualsevol competició europea.
La Champions que canvia de format, aquesta nova Champions arrencarà al setembre i s'allargarà fins al gener, aquesta fase, primera fase de la lligueta, sense el descans actual de l'hivern. Pel que fa al Girona, ja han començat les obres del nou centre d'entrenament de Vilablareix.
Després que l'Ajuntament del municipi gironí donés llum verd al projecte, amb el permís d'obres, el club gironí ja ha engegat la remodelació de l'espai de la Massana per construir-hi 2 camps de futbol amb gespa híbrida pel primer equip i vestidor, gimnàs i oficines pel cos tècnic i direcció esportiva. El club informa que es preveu que els treballs estiguin enllestits a l'estiu per tal que el primer equip pugui començar el curs que ve a les noves instal·lacions, que serà ara sí propietat del Girona.
Encara en futbol, des d'aquest matí estem pendents de l'escorcoll que està tenint lloc a la seu de la Federació Catalana de Futbol, al carrer Sicília de Barcelona.
Un grup d'agents de paisà dels Mossos d'Esquadra hi ha entrat a primera hora del matí i ha impedit l'accés als treballadors. La investigació està sota secret de sumari i no n'ha transcendit del motiu.
Segons ha informat fa una estona el TCJ, l'entrada i registre que s'està fent aquest matí a la seu de la Federació Catalana de Futbol ha estat acordada pel jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell en el marc d'una causa acordada secreta que investiga, entre altres, els delictes de falsedat documental i d'administració deslleial. En clau esportiva, tornant-hi en un últim punt de futbol, a la primera federació masculina, el Cornellà va anunciar ahir que jugaria els 2 propers partits com a local a casa a la seva ciutat.
Després d'arribar a un acord amb l'Espanyol, els verds jugaran el partit contra el Nàstic de Tarragona a l'estadi Blanc i Blau, l'Stage Front Stadium, el 16 de març a les 5 de la tarda, mentre que el partit contra el Deportiu a la Corunya es disputarà a la ciutat esportiva Dani Jarque el 30 de març a les 4.
En bàsquet, cita important avui a caixa o faixa, aquest vespre per al Joventut.
La penya juga a la pista de l'Ulm a Alemanya a 8:15 de la tarda, seguir viu a l'Eurocup masculina amb l'eliminatòria de vuitens de final a partit únic. Carles Durant hi arriba amb tota la plantilla disponible a la primera gran final de la temporada, amb l'il·lusió de passar ronda i enfrontar-se dijous de la setmana que ve als quarts, també a partit únic al París, a la capital francesa.
Setmana amb triple compromís europeu pels catalans, perquè a més de la penya avui, dijous jugaran el Barça i l'Uni Girona.
Les gironies disputen l'anada de les semifinals de l'Eurocup femenina a Turquia a la pista del Besiktas dijous a les 6 de la tarda. també dijous, però a 8:45 el Barça afronta la 28a jornada de l'Eurolliga masculina a la pista de València.
En futbol sala avui es disputa la majoria de la 22a jornada a la primera masculina, amb cita per als dos catalans.
Barça i Indústria Santa Coloma juguen tots dos a les 9 de la nit. Els blaugranes primers i que van de perdre contra el Pozo, segon classificat, visita la pista el Jaén, que és tercer amb l'objectiu de mantenir el lideratge. De la seva banda, l'Indústria és novè i en la lluita per entrar al playoff rep el Cartagena, cinquè, 5 punts per sobre dels colomencs. Per tant, una victòria dels de Santa Coloma ajustaria encara més la classificació.
En waterpolo també avui es disputen dos partits avançats.
A la divisió d'honor masculina, aquest vespre es juga un duel barceloní avançat a la 15a jornada entre l'Atlètic Barceloneta, líder invicte i pendent de la fase final de la Champions, que arrenca aquest cap de setmana, i el Sant Andreu, que buscarà donar la sorpresa. El partit arrencarà a 8:45 a la piscina de Sant Sebastià. I un quart d'hora més tard, a les 9 de la nit, duel de la part alta de la divisió d'honor femenina entre el Terrassa i el Mataró. Tots els equips amb la mirada posada a la cinquena jornada de la fase regular de grups de la Champions d'aquest proper cap de setmana, però també amb l'objectiu de guanyar per, en el cas de les agarenques, apropar-se al Mataró. I en el cas de les mataronines, posar pressió al líder, al Sant Andreu.
I un últim punt, en hoquei patins. Ho hem sabut ahir, de fet, l'emblemàtic Pedro Gil, un dels millors jugadors catalans de la història d'hoquei patins, ha anunciat que penjarà els patins quan acabi aquesta temporada.
Pedro Gil, de 43 anys, acabarà la seva exitosa carrera al Fonte di Marmi italià. El jugador sense dormir va començar a jugar al Noi, ha passat pels grans equips de les lligues italianes i portugueses. En el seu palmarès hi ha 9 lligues de Portugal, 4 lligues italianes, 3 copes d'Europa, 2 amb l'Sporting i 1 amb el Reus. Amb la selecció espanyola ha guanyat 6 títols mundials i 7 europeus. Ladies and gentlemen.
Dimarts 5 de març, 6 minuts, gairebé 7, passen de 2:45. Comencem parlant de bàsquet, perquè avui la penya té la primera gran cita, la primera gran final de la temporada. Els vertineres es juguen la classificació pels quarts de final de l'Eurocup masculina aquest vespre, a partit únic i fora de casa, a la pista de l'Ulm alemany. I tot i una primera fase irregular del Joventut en aquesta Eurocup, l'equip de Carles Duran arriba confiat i en un bon moment per guanyar a Alemanya i de pas venjar-se de l'eliminació de fa dues temporades, recordem, a casa, a l'Olímpic, contra el mateix equip, als quarts de final d'aquesta Eurocup. Així ho explicava el jugador verd i negre Pep Busquets.
Bueno, és un partit maco de jugar. Al final portem tota la temporada preparant-nos per un partit així. Jugarem fora de casa, que al final és un factor que, bueno, ens ficarà les coses més difícils i tenim que estar preparats també per moments complicats. Però crec que estem en un bon moment, l'equip està en un moment molt sòlid, un moment dolç, diria, i llavors doncs, anem amb moltes ganes i per treure aquest partit. Crec que tenim ganes de jugar-lo, tenim ganes de guanyar aquest partit i poder anar cap a París. També tenim l'espineta clavada de fa 2 anys amb l'Ulm, que ens van guanyar aquí a casa, llavors anem allà a casa a treure'ls aquesta victòria.
I a la mateixa línia s'expressava el tècnic Carles Duran, confiat en que el seu equip faria un bon paper.
Un bon repte, un repte il·lusionant. Lògicament és difícil perquè juguem fora de casa, però crec que estem bé, que estem preparats i tenim les nostres opcions. Sí, és difícil, juguem a Alemanya, però jo crec que nosaltres estem jugant bé, estem bé, hem recuperat a tothom i, per tant, jo crec i espero veure un molt bon Joventut. Sabem que tindrem algun moment dolent i que patirem, és lògic, és un partit únic i ells tenen les mateixes possibilitats, però confio molt en l'equip.
Sobre el rival d'avui, aquest Ratiofarm Ulm, Duran el definia així.
Un equip que ja fa 2 o 3 anys que tenen el mateix entrenador, l'Anton Gabel, un equip molt tàctic, un equip que depèn molt del seu quinteto titular, no? El Trevon Williams és el 5 i està sent molt important, el Juan Núñez està jugant molt bé, Figueroa és un jugador dominicà que juga al 4 i té molt bona mà. Bueno, un equip molt compacte, molt tàctic, sobretot defensivament, que és veritat que està sent molt competitiu a Alemanya. Per tant, com he dit abans, haurem de jugar bé per guanyar Ulm, però també crec que nosaltres tenim molts més recursos per poder ser competitius davant d'ells.
Avui a 8:15 aquest Ulm Joventut, a partit únic, si la penya passa, dijous de la setmana que ve tocaran als quarts, també a partit únic i també fora de casa, contra un dels millors equips d'aquesta Eurocup, el París, seguint amb aquest format boig de competició. També en aquesta competició, també en competició europea, dijous tenim doble cita amb equips catalans, també en eliminatòria, a l'Eurocup femenina, l'Espart Girona torna a jugar a Turquia per enfrontar-se al Besiktas a l'anada de la semifinal amb l'objectiu d'obtenir un bon resultat a cara a la tornada, la setmana següent a Fontejau, la setmana que ve, i tornar a la categoria masculina, el Barça també jugarà dijous, en aquest cas per partit d'Eurolliga a la pista del València. I encara en bàsquet un parell de coses. També volem repassar amb una mica més de calma l'actualitat d'alguns dels equips després de repassar els resultats de cap setmana. A la Lliga de Plata, el Club Bàsquet Prat es troba en un gran moment, encadenant ja 7 victòries consecutives per consolidar-se a la tercera posició. Al Prat Ràdio, Miriam Roures.
A l'Ale Plata, el Club Bàsquet Prat segueix en pas ferm a la competició i aquest cap de setmana ha sumat la 7a victòria consecutiva derrotant el Palmer Bàsquet Mallorca a domicili. Des que l'equip ha recuperat els efectius, no hi ha contratemps amb lesions i el cos tècnic ha pogut estabilitzar la plantilla, el Prat és un equip radicalment diferent del que vam veure els primers mesos de competició. El tècnic dels pratencs es mostra molt satisfet del rendiment de l'equip i el canvi de xip que ha fet la plantilla. Escoltem Albert Canyelles.
Sí, la veritat és que l'equip ja fa setmanes que està en una molt bona dinàmica. Després hi ha dies que et surten millor les coses, dies que pitjors, però jo veig que els jugadors ara mateix estan bastant segurs, no, del que fem. Llavors això es transmet a la pista. Noto que ells també tenen una motivació gran, no? No sols, sí que jo durant... jo ho deia al principi, tenia sensació que havia d'arrossegar jo el grup i ara tinc sensació, doncs, que inclús et diria que en algun partit ells ens arrosseguen a nosaltres, no? Per tant, això és una sensació molt positiva.
Estabilitat en la plantilla, tot i els darrers moviments. La marxa aquesta mateixa setmana del nord-americà Junior Seintel a l'Albacete i l'arribada a l'equip del navarrès Iñaki Ordóñez, que a més va debutar ja a Palma. Els resultats de la jornada també han propiciat retallar diferències amb el cap de la classificació i augmentar avantatge amb els seus perseguidors. El Prat és tercer a 2 victòries dels líders, el Sant Antoni i el Cartagena, i amb 3 de marge respecte a 4 i 5è, Benicarló i Salou. L'Ale Plata entra en la recta final de la Lliga, amb les últimes 5 jornades que resten per acabar la fase regular.
Gràcies, Míriam. I un nou exemple de com l'esport pot ajudar a sortir de situacions complicades és aquesta iniciativa de les Nenes Valentes. Aquesta setmana, aquestes Nenes Valentes, jugadores del primer equip de bàsquet femení format al camp de persones refugiades de Palestina i del Líban de Xatila, han visitat Catalunya i en concret Esplugues de Llobregat per jugar, per exemple, un partit contra l'equip femení dels Lluïsos de Gràcia. Un projecte de la periodista i escriptora Txell Feixes, que recapta fons perquè aquestes noies puguin continuar jugant a bàsquet, malgrat les circumstàncies, i combatre així, entre altres coses, la violència masclista estructural que pateixen. Això ho explicava la mateixa impulsora.
El dia a dia per elles, doncs, és dur, però realment, com em deia la Amena un dia, el bàsquet li va salvar la vida, i com això tantes coses, no només perquè el bàsquet empodera l'esport en si, sinó perquè el Majdi va posar una gran condició, que és que no entrenarien si no anaven a l'escola, aprovaven i no feien cap campana. No? Per tant, l'educació i l'esport van lligats, una cosa sense l'altra no acaba funcionant.
Txell Feixes Torres, que ha explicat la història d'aquesta formació d'aquest equip en el llibre Aliades. I també podem escoltar en declaracions a ETV una d'aquestes jugadores del Palestine Youth Club, precisament l'Amena Almadani.
Basketball is like my whole life.
El bàsquet és la meva vida. Literalment, estimo més el bàsquet que gent que hi ha a la meva vida. És l'única cosa que em permet evadir-me de la realitat. Em fa oblidar-me de les coses negatives i vull estar en aquesta estat tota l'estona.
Aquesta iniciativa de les Nenes Valentes té la seva cita central diumenge que ve, 10 de març, a les 6 de la tarda a Fontejau, en el partidàs que jugaran l'Uni Girona i el Perfumeries Avenida de Salamanca en el clàssic de la Lliga Femenina. Serà el partit de totes, que ja fa unes temporades que l'Uni fa per recaptar fons per aconseguir material esportiu per aquest equip de bàsquet de Xatila, que també estarà present a la mitja part del maig de diumenge. En futbol, pendents, com dèiem, de l'escorcoll de la seu de la Federació Catalana de Futbol al carrer Sicília de Barcelona per part dels Mossos d'Esquadra. És de primera hora del matí, quan un grup d'agents de país ha entrat a les instal·lacions i ha impedit l'accés dels treballadors. La investigació està sota secret de sumari, però des del TSJ han explicat que l'entrada d'aquest registre a aquesta seu ha estat acordada pel jutge d'instrucció número 2 de Sabadell en el marc d'una causa acordada secreta que investiga, entre altres, els delictes de falsedat documental i d'administració deslleial. Si en sorgeixen més notícies, n'estarem pendents i us les explicarem. Més enllà d'això, en clau esportiva, avui toca repassar amb més calma el moment d'alguns dels equips catalans a casa nostra. La primera federació masculina i al vespre el Cornellà van comunicar que el duel entre la Unió Esportiva Cornellà i el Nàstic de Tarragona, previst pel 16 de març, es disputarà finalment a l'Stage Front Stadium, al camp de l'Espanyol, coincidint amb el Dia de la Ciutat. El club de Baix Llobregat agraeix les facilitats de l'Espanyol i a l'Ajuntament de Cornellà, que han col·laborat en aquestes gestions per fer-ho possible. I a la segona federació, Lleida Esportiu vol mantenir-se en la lluita per l'ascens directe a primera, que ara mateix és segon, només per darrere del Badalona Futura de Ferran Costa, el líder amb 3 punts més. 1-1, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Aquest passat diumenge, en la victòria de Lleida Esportiu a la Ciutat Esportiva del València, hi va haver, entre d'altres, un nom propi, el de Javi Robles, el migcampista. Tenia la responsabilitat de substituir el sancionat Quadri i sortir d'inici, després de no comptar amb la regularitat de minuts que sempre volen jugar els futbolistes. El rendiment de Robles va ser més que correcte i, la veritat, va aconseguir que el Lleida Esportiu no trobés a faltar el migcampista nigerià. Ángel Viadero, l'entrenador dels lleidatans, deixava clar que la virtut de Robles i de tot el vestidor que ell lidera és que es pensa en col·lectiu i no en individual. Així ho comentava l'entrenador des de la capital del Segrià.
Sé que siempre hay individualidades y que la gente también, bueno, de una manera u otra, y es lógico, piensan también en el rendimiento personal o la evolución personal, pero yo creo que la clave de una plantilla es que los que juegan jueguen como está haciendo este equipo y no bajen la guardia, y que los que no juegan tanto, pues que aprieten, que se exijan, que entrenen y que el día que les toca estén al nivel que ha estado Javi.
Per la seva part, el golejador a València, Juan Agüero, evidenciava que jugui qui jugui, l'equip no nota un descens de la qualitat perquè el vestidor n'és un, amb un nivell molt elevat.
Eso es. Cada lunes se entrena una intensidad increíble. La gente que está entrando menos quiere sumar y ya se ve en el banquillo, ¿no? La gente metida, ayudando, siempre al 100%. Y cuando salen, bueno, demuestran todo lo que están consiguiendo durante la temporada.
Robles va arribar a la Terra Ferma a mitjans de novembre i, deixant de banda el partit d'aquest passat diumenge, on va disputar més de 90 minuts, l'enfrontament que més minuts va jugar va ser el 19 de novembre davant el Sant Andreu. 33 minuts.
Gràcies, Sergi. I a la tercera federació, ahir al vespre, la Vilafranca va fer oficial la destitució del tècnic Santi Triguero per buscar un revulsiu al conjunt penedesenc, que en les properes hores ha d'anunciar el nom del substitut, és penúltim, en posicions de descens. Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
Punt i final a l'etapa de Santi Triguero a la banqueta del Degà penedesenc. El vilanoví deixa de ser l'entrenador del Futbol Club Vilafranca després d'haver dirigit l'equip en els 23 partits que s'han disputat fins ara al grup 5 de tercera federació. En l'anunci oficial fet públic pel club pels vols de les 10 de la nit d'aquest dilluns, també s'ha informat que tampoc continuen al club Gerard Boira i Josep Maria Mercè, segon i tercer entrenador respectivament. L'equip es troba immers en zona de descens després de 3 derrotes consecutives contra Girona B, l'Escala i Vilassar. Aquesta, el darrer diumenge. Especialment dur va ser el 7-3 davant el filial gironí, quan l'equip es trobava 3 punts per sobre del descens. Ara mateix el Vilafranca ja és penúltim, a 2 punts de la salvació. El club, que farà públic el nou inquilí de la banqueta del municipal en les properes hores, tanca així el periple del tàndem Triguero-Boira, un dels puntals de la nova era del Vilafranca i del projecte esportiu presentat l'estiu passat. En declaracions després de l'últim partit a Vilassar, el ja exentrenador es mostrava encara amb confiança per seguir en el càrrec.
Estem lluitant, ens estem agafant a la categoria punt a punt com podem, i així ho farem fins a l'últim moment. Jo confio en ell cegament, i mentre la Junta hi confiï, doncs anirem tots junts. És que no queda l'altre.
Segons explica el comunicat fet públic a les xarxes socials, amb aquest canvi, el Vilafranca busca un revulsiu. L'objectiu no és altre que mantenir-se un any més a la cinquena categoria del futbol nacional.
Gràcies, Eric. I a la Lliga Elite, una categoria per sota, qui passa per un gran moment en aquest cas és el Vic, que ja és quart després d'encadenar un empat i 3 victòries en els últims partits. Ara toca afrontar el tram decisiu de la temporada, amb les últimes 10 jornades sense renunciar a res. Ràdio Vic, Pep Portet.
La Unió Esportiva Vic rebrà dissabte la visita del Valls, un equip de la zona mitja, amb la intenció de mantenir el bon nivell de joc i de resultats que ha portat els de Ramon Carrascal fins a la quarta posició, a només un punt del tercer. I és que els biguetans arriben al darrer terç de la temporada probablement en el seu millor moment. Els biguetans han encadenat 3 victòries consecutives, 2 d'elles a domicili i un empat amb una única derrota en 5 partits en aquesta segona volta. Una derrota per la mínima al camp del Figueres, tercer classificat. El conjunt biguetà ha de jugar 6 dels darrers 10 partits al seu camp, on espera fer-se fort. Un dels jugadors destacats en aquest moment de temporada és l'extrem Ignasi Armengou, autor del gol del triomf a Palamós fa 3 partits i autor del gol que va obrir la llauna diumenge al camp dels Sants. Armengou reconeix que estan en un bon moment i destaca l'objectiu en aquesta recta final de competició.
Bueno, al final la valoració d'aquests últims tres partits és molt positiva. Al final, en competicions tan igualades com veiem que és la Lliga d'Elit d'aquest any, on qualsevol equip pot puntuar el clan de qualsevol i que estem veient doncs, resultats molt igualats, encadenar tres partits consecutius guanyant, doncs la veritat és que suma molt, no només a nivell de classificació, que també, sinó a nivell de confiança del grup doncs, per encarar la recta final de l'últim terç de la temporada. Llavors crec que el grup està amb confiança, està bé, està sent sòlid a darrere, que és una de les principals característiques que hem aconseguit ser durant tot l'any, i a més ara ja estem sumant gols i victòries doncs, que ens estan diferenciant de partits que a la primera volta segurament empatàvem o inclús perdíem en alguns casos, a guanyar-los en aquest cas, i és la principal diferència d'aquests últims mesos. Llavors, a nivell d'objectius, crec que tenim clar que l'objectiu del club doncs, és lluitar fins l'últim moment per l'ascens, ja sigui directe o per play-off, per intentar tornar el Vic a la categoria que com a mínim es mereix.
El Valls posarà dissabte a prova aquest Vic, que no desisteix en l'objectiu de pujar a tercera federació.
Gràcies, Pep. Per cert, que ja tenim millor gol de la jornada al futbol català. El més votat ha estat el d'Iker García de l'Escala en aquesta tercera federació, amb una gran rematada acrobàtica en la victòria del seu equip contra la Muntanyesa, per davant del cacau de Marc Vargas, del Badalona Futur, el líder del grup 3 de la segona federació masculina, contra l'Espanyol B, del de Víctor Villote de l'Atlètic Lleida a la Lliga Elite i del de Siaka Turay del Bescanó de la Primera Catalana. Recordeu que podeu recuperar els gols, a més de votar cada dilluns, el que us sembli millor, al nostre compte d'X, a Twitter, @esportsenxarxa. Parlem ara de waterpolo. Avui es disputen un parell de partits avançats de la jornada del cap de setmana. A la divisió nord masculina, 8:45, arrencarà l'Atlètic Barceloneta Club Natació Sant Andreu. Els mariners, pendents de l'inici de la segona fase de Champions aquest dissabte i invictes a la Lliga, reben a un conjunt andreuenc que buscarà donar la sorpresa. I a la divisió nord femenina, també avui es disputen un duel avançat. En aquest cas, de la 14a jornada, s'enfronten dos equips de Champions, el Terrassa i el Mataró, a les 9 de la nit, a l'àrea olímpica de la Loqueta Agarenca. Si guanyen les locals, s'aproparien a les 3 punts de les matalonines i apretarien la part alta de la classificació. El Mataró, de la seva banda, vol sumar els 3 punts per seguir fent pressió al líder, al Sant Andreu. Canal Terrassa, Miqui Romagosa.
Després de sumar dues victòries en els dos partits que ha disputat el Club Natació a casa, davant Canoe i Boadilla, el conjunt de Xavi Pérez té una prova de foc aquesta nit davant el Centre Natació Mataró, un dels equips més en forma de la competició. Tot això en una setmana gran per al conjunt de l'àrea olímpica, i és que dissabte a 2:45 serà el moment històric de la Champions, novament, on el conjunt agarem buscarà la classificació per la Final Four. Però com dèiem, toca centrar-se en el partit d'aquesta nit a les 9, àrea olímpica davant el Centre Natació Mataró. Un Xavi Pérez que parla d'aquesta setmana que li espera el conjunt agrer.
Molt il·lusionades amb aquests dos partits que ens venen per davant i amb moltes ganes. Bueno, ja com ja el sabíem que ja portava temps col·locat aquí, sobretot l'objectiu és arribar bé als dos partits i pensant primer en el partit del Mataró i després ja arribarà la Champions, però sobretot això, que l'equip pugui entrenar junt, que les puguem tenir totes aquí amb nosaltres, que les tinguem amb dinàmica d'entrenos i de club, que ens interessa molt, i la veritat és que ja seguíem la línia que portàvem abans.
Doncs 9 de la nit, piscina de l'àrea olímpica, s'espera un gran ambient en aquest partit, que podria ser perfectament doncs una semifinal o una final pel títol.
I abans d'acabar, un parell de punts. En futbol sala avui es disputa la majoria de la 22a jornada de la divisió nord masculina, la primera, amb els partits dels dos catalans. A tots dos a les 9 de la nit, el Barça, que és líder, amb poc marge ja sobre el segon, a 3 punts al Pozo, visita a l'Olivo Arena per enfrontar-se al Jaén, que és el tercer classificat, mentre que la Indústria Santa Coloma, que en aquest cas sí juga a casa, rep el Cartagena, un altre dels equips de la part alta, el cinquè ara mateix, Indústria, que lluita per entrar entre els 8 primers classificats a la zona de play-off. I abans d'acabar, us expliquem que aquest matí s'ha presentat la cursa de la Dona de Manresa, que tindrà lloc aquest proper diumenge amb la seva 8a edició, amb l'expectativa d'arribar al miler de participants. Ràdio Sallent, Pol Rodríguez.
Una xifra que no es veia des d'abans de la pandèmia i que pels organitzadors, el gimnàs Vela, significa que la cursa s'ha consolidat a la capital del Bages. En parlava el director de la cursa, l'Esteve Camps, en declaracions a Ràdio Sallent.
Estem recuperant el que és la participació prepandèmia i, a més, doncs, sabem que tenim les curses dels nens, que també ens donen un valor afegit, perquè amb els nens arrastrem moltes famílies que venen i d'aquesta manera doncs, fa que la cursa sigui més popular i participativa que mai.
La cursa de la dona està formada pel recorregut principal, circular i de 5 quilòmetres amb inici i final al centre de la capital, la plaça de les Oques. Tots els participants lluiran una samarreta commemorativa, aquest any de color corall, i al final del recorregut hi haurà esmorzar i espectacles musicals.
Gràcies, Pol. I abans d'acabar, us expliquem que també tenim millor gol, abans us ho explicàvem el de futbol, de l'hoquei lliga masculina i femenina. Recordeu que podeu votar cada dilluns i fins dimarts al matí els millors gols de la jornada al nostre hoquei patins. En aquest cas, a la masculina, el vencedor estatal de Pau Cardona, d'Alcaldes, amb el 53% dels vots, i del de l'hoquei lliga femenina, la vencedora estatal d'Alba Garrote, del Corunya, que en aquest cas, amb aquest golaç, amb el 67% de les votacions. Recordeu que podeu trobar els gols, recuperar-los i votar, com sempre, al nostre compte de Twitter de la xarxa X, @esportsenxarxa. Fins aquí l'enjoc d'aquest dimarts, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Palenzuela, control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimecres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. So stimulation, sprinkle with a little bit of sex appeal, and it's a moment, yeah. Sprinkle with a little bit of sex, and it's a potion, yeah. Sprinkle with a little bit of sex appeal, and it's a moment. T'imagines que en un mateix dia omplíssim els teatres d'arreu de Catalunya? Doncs deixa't imaginar-t'ho. El dissabte 16 de març no deixarem cap butaca buida. Suma't a aquest gran repte de país comprant la teva entrada a capbutacabuida.cat o al teu teatre.
La xarxa de comunicació local. Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3w.cesagarra.com.
La xarxa Més, la plataforma de proximitat, qualitat i gratuïta, celebra un any. Un amb tu, gaudint dels podcasts i continguts de més de 30 televisions locals. Esports, castells, documentals, tradicions, cultura popular, podcast i molt més, on vulguis i quan vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega l'app. La xarxa Més, un any amb tu.
Queen.
Bob Dylan.
La música que ha marcat els millors moments de la teva vida a Jukebox de nit.
Els dilluns a les 10 de la nit a Ràdio Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Algú ja riu i surt el sol i ja badalla i es pateguen els balcons de flors i sona un vals a les valls adormides mentre trafico el meu enyor que és polissó de valls i viles que duc els ulls, mal temps i fred que l'he somiat amb tu. Un viatge llarg, he robat a un circ sencer tota la màgia m'ha regalat-te, he assaltat 200.000 trens per fugir amb tu. Matinada, he seguit tots els camins i he traficat amb l'enyorança mil desitjos infinits sota la pell. La nit descalça. Vola. Vola. Vola.
Bona tarda. Bona tarda. És dimarts 5 de març de 2024 i els parlem